L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que un dia més encetem. Des d'aquí, des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dilluns 24 de març i informativament parlant encetem una nova setmana i ho fem tal i com cada dia, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'actualitat que avui encetarem parlant de la inauguració el passat dissabte dels nous estudis d'Amposta Ràdio, l'emissora municipal de la capital del Montsià, un dissabte que servia també per fer acte d'entrega de la 26a edició dels Premis Amposta, un esdeveniment de la comunicació ampostina, del qual en parlarem en la primera de les cròniques de l'informatiu d'avui. Seguirem a ritme d'actualitat municipal anant cap a l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament repara la teulada del mercat municipal en una actuació adscrita dins els ajuts sol·licitats al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. També l'Ajuntament d'Alcanar fa obres de millora en un dels carrers del nucli antic del municipi, el carrer Nou. I novament tornarem a l'Ametlla de Mar, en este cas per fer-nos ressò que l'Ajuntament Calero vol millorar les guinguetes de les platges del seu terme municipal, a més d'ampliar el període de concessió de 5 a 8 anys i demanar més qualitat d'instal·lacions i servei. També han tret dues noves concessions a subhasta. La campanya Signa un vot per la independència és legitimada pel suport rebut per l'Associació de Municipis per la Independència. Aquest cap de setmana, Carme Forcadell, la presidenta de l'Assemblea, visitava les Terres de l'Ebre. A Tortosa assegurava que s'han esvaït els dubtes d'alguns dels votants. I avui també parlarem de la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, que ha volgut fer públic el seu agraïment en rebre el Premi Microobert, que atorga la demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya. A Deltebre convoquen una nova edició dels Premis de Recerca Ramon Calvo. I avui dilluns, a la recta final del nostre temps d'informació, tractarem també actualitat esportiva. Ho farem repassant com ha anat per als equips del territori la jornada futbolística del cap de setmana. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, arguments, temes i qüestions que de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I encetem ja el nostre temps d'actualitat. Ho fem amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. El passat dissabte s'inauguraven oficialment a Amposta els nous estudis de l'emissora municipal de la capital del Montsià, Amposta Ràdio. El mateix dissabte, i en este cas en un acte celebrat a la sala d'actes, a la sala de plens de l'Ajuntament Ampostí, es feia l'acte d'entrega de la 26a edició dels Premis Amposta. D'aquest doble esdeveniment de la comunicació ampostina ens n'informa en la primera de les cròniques de l'informatiu d'avui, Manel Ramon.
Doncs efectivament, Domènec, el passat dissabte va ser un dia especial per a la ciutat d'Amposta. Va ser un dia dedicat a la comunicació, especialment perquè a les 7 de la tarda dissabte es va fer entrega del Premi Amposta als xicuelos i xicueles del Delta, aquests castellers de la capital del Montsià, però també integrat per diferents representants d'arreu de les Terres de l'Ebre i del Baix Maestrat, i també doncs, a l'Assemblea de les Terres de l'Ebre de l'Assemblea Nacional Catalana per la seva participació en l'organització de la Via Catalana al seu pas per Amposta l'11 de setembre de l'any passat. Uns premis que foren entregats, com ja vam avançar, per Josep Martí, secretari de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, i per l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer. Però també va ser un dia força especial perquè a les 8 es van inaugurar els nous estudis d'Amposta Ràdio, uns estudis situats al centre de la ciutat, uns estudis de 80 metres quadrats que han implementat les noves tecnologies per tal de fer més informació i de més qualitat en la seva sortida en antena. Uns estudis en el que podran accedir tots aquells ciutadans i ciutadanes que ho desitgen per visitar-los, com ho van fer centenars de persones la nit del dissabte. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, en el moment de la inauguració de l'emissora.
És una ràdio que des de la vessant cultural, esportiva, associativa, permanentment anem informant els ciutadans de la nostra ciutat. Avui és la nit dels mitjans de comunicació, però d'una manera molt especial, si em permeteu, avui és la nit del director de Ràdio Amposta, del senyor Manel Ramon. ho explicat. És, ell fa molt de temps que estava lluitant per aconseguir tindre aquestes instal·lacions, jo penso que són magnífiques, després la gent podran entrar dins i corroboraran exactament que l'Ajuntament han fet un petit esforç per poder tindre això, i per tant també jo vull agrair d'una manera molt especial a la regidora de Mitjans de Comunicació, la senyora Rosita Pertegàs, que ella com sempre és una formigueta, no diu res, treballa dia a dia i al final aconseguim aquest resultat que són aquestes magnífiques instal·lacions de Ràdio Amposta. Moltíssimes gràcies a tot el que han fet possible, a tots els col·laboradors, a tots els voluntaris, i sobretot enhorabona a la gent d'Amposta que ens porta al costat i la gent de la comarca que cada dia sintonitzen Ràdio Amposta. Gràcies.
Eren les paraules de l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer. També va acompanyar la inauguració el secretari de Comunicació de la Generalitat, Josep Martí, que feia referència en aquesta ràdio històrica Amposta Ràdio i a la verdadera vocació de ser una ràdio municipal.
Els ampostins teniu la sort de tindre una de les millors ràdios. A més, teniu la sort de tindre una ràdio local que de veritat és una ràdio local, perquè obre la porta de l'emissora a tota la gent, a totes les entitats, i per tant això és un mercat, per a que la gent hi entri i expliqui les coses que ha d'explicar, i a casa seva la gent escolti les coses que li interessen. És una molt bona ràdio, però les bones ràdios no es fan soles. Les bones ràdios se fan, entenc que, amb la necessària conjunció de tres coses. En el cas d'una ràdio municipal, pública, amb el compromís de l'Ajuntament i de les persones que lideren l'Ajuntament, de l'alcalde. Avui teniu una mostra de que teniu la sort de viure en un municipi on l'alcalde entén que la comunicació és un element de cohesió, és un element de fer millor la vida de la gent a través de la informació, a través de l'entreteniment i a través de que sense sortir de casa tot allò que va passant, tot allò que és l'ànima d'una ciutat, doncs ho puguis anar vivint cada dia a través dels altaveus que t'arriben.
A la inauguració van assistir també el conseller delegat de la xarxa audiovisual local, Francesc Pena, i també el vicepresident de la Federació de Ràdio Locals de Catalunya, Eduard García, així com el president de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, Francesc Callau.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Obrim ara un bloc dedicat a les actuacions que a nivell de municipi porten endavant els diferents ajuntaments del nostre territori. Comencem anant a l'Ametlla de Mar. El consistori Calero estos dies en repara la teulada del mercat municipal dins una actuació que s'adscriu en els ajuts sol·licitats al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha procedit en les darreres setmanes a la millora i reparació del sostre del mercat municipal, una infraestructura que des de feia molts mesos necessitava d'una actuació que donés solució a les filtracions d'aigua i gotelleres que es produïen quan plovia amb certa intensitat, tal com es va fer en el seu moment amb la teulada del casal d'avis i com es farà properament amb la del poliesportiu municipal. L'actuació es contempla dins de les subvencions que l'Ajuntament ha sol·licitat dins del PUOSC, Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que aquest any es pot destinar a obres de millora i manteniment d'infraestructures municipals. L'actuació ha consistit en impermeabilitzar l'estructura superior de la teulada amb una capa inicial de llana de roca i una segona làmina asfàltica. El pressupost de l'actuació ha superat els 6.500 euros.
Gràcies, Francesc. I parlem també de l'Ajuntament d'Alcanar, que ha dut a terme, en este cas, una actuació de repavimentació en un dels carrers del nucli urbà del municipi, concretament al carrer Nou, un dels carrers més representatius com a eix vertebrador dins la part del nucli antic. Aquesta intervenció ha estat motivada per l'estat de deteriorament que presentava la superfície d'aquesta via, que, tenint en compte el grau dependent que té, comportava un greu perill de relliscades i caigudes per a la ciutadania. L'arranjament del ferm existent s'ha fet amb una repavimentació a base de formigó amb addició de fibres de cohesió per evitar fissures i aconseguir més resistència. L'acabat superior s'ha fet amb unes tires transversals refoses en el formigó cada 20 centímetres i amb el ratllat amb raspall, per tal de donar-li més adherència i evitar així, com dèiem, les relliscades. Amb aquesta actuació i el fet que recentment es van instal·lar també unes baranes de ferro en una banda del carrer, s'ha millorat la seguretat i accessibilitat i també l'estètica d'un carrer on es conserva un dels elements del patrimoni històric d'Alcanar més destacats, com és la torre del carrer Nou. I novament parlem de l'Ametlla de Mar. En este cas ens hem de referir també a la intenció de l'Ajuntament de l'Ametlla de millorar les guinguetes de les platges, a més d'ampliar el període de concessió de 5 a 8 anys i demanar més qualitat d'instal·lacions i servei. També s'han tret dues noves concessions, les de Ribellets i Cala Calafató. Novament, des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
La temporada 2013 van finalitzar les concessions d'usos de platja a l'Ametlla de Mar, entre els que es troben les guinguetes o popularment coneguts xiringuitos. Així doncs, per aquesta nova temporada 2014, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha plantejat una renovació de les concessions. Aprofitant aquesta conjuntura, s'ha actualitzat i aprovat el plec de clàusules, incorporant algunes novetats, les quals tenen com a finalitat i únic objectiu la millora dels serveis perquè les platges de l'Ametlla de Mar continuen sent un referent al llarg del Mediterrani català. Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Cobrir que puguin ser i donar una renovació d'aquestes concessions amb unes inversions i amb una qualitat molt més alta. Poder-ho fer amb aquests anys permetrà que, amb una línia que vol l'Ajuntament de qualitat, com han fet altres ajuntaments de la costa, de Cambrils, etc., si m'ho permeteu, haguem pogut copiar, amb el sentit de copiar bé, o de poder agafar un objectiu similar al que fan ells per la trajectòria que tenen i poder fer un salt endavant. Vull recordar que aquesta finalitat, aquest objectiu significatiu, és que, tenint en compte que les platges de la Cala, de l'Ametlla de Mar, són el referent real, el referent primer a nivell del territori del Mediterrani, si m'ho permeteu, i sobretot de Catalunya, per banderes blaves, per atractiu, etc., doncs volem que també este fet de poder ubicar les casetes, els xiringuitos, però que es veurà aquest estiu que tindran un salt qualitatiu important per la seva imatge, etc., doncs aquesta qualitat pensem que és vital per seguir, doncs seguir fent això, no? Que siguem un bon referent al llarg del Mediterrani català.
Entre les novetats destaca l'ampliació del període de concessió, passant de 5 a 8 anys. Aquesta incorporació té com a objectiu que els adjudicataris disposin d'un major temps per a l'amortització de les instal·lacions i que a la vegada aquests ofereixin més i millors serveis. També cal destacar la incorporació de dues noves platges ofertes en concessió. Són la platja de Ribellets i la platja de Cala Calafató, afegint-se a les de cada temporada, l'Estany, l'Alguer, Calaforn i Sant Jordi, així com altres novetats de caire administratiu i de compromís i avaluació. Pel que fa a aquest últim punt, s'han modificat els percentatges dels criteris d'avaluació, donant més importància als apartats de millores. Les noves clàusules ja han sortit publicades al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i, per tant, tots aquells interessats en presentar les seves candidatures per la concessió de qualsevol de les platges anteriorment esmentades tenen de temps fins al dia 1 d'abril.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu Emute.
Seguim ara parlant de la campanya Signa un vot per la independència, una campanya que aquest cap de setmana s'ha vist legitimada també pel suport rebut a través de l'Associació de Municipis per la Independència de Catalunya. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, visitava aquest cap de setmana les Terres de l'Ebre. Dissabte, concretament, va participar en un acte a la Sénia i ahir, diumenge, ho va fer a Tortosa. Carme Forcadell assegurava en aquest acte celebrat ahir al migdia a Tortosa que s'han esvaït els dubtes d'alguns dels votants. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, assegurava ahir, des de Tortosa, que la campanya Signa un vot per la independència ha fet un salt qualitatiu aquest cap de setmana, arribant a més de 800 municipis catalans. El fet que s'hagi realitzat conjuntament amb l'Associació de Municipis per la Independència, ha dit, li dona legitimitat i esvaeix els dubtes d'alguns dels votants. Forcadell també es referia al debat sobre la consulta que tindrà lloc el proper 8 d'abril al Congrés. En aquest sentit, ha dit que els diputats catalans tornaran amb les mans buides, tot i que la consulta és legal dins de la Constitució si hi hagués voluntat política, afegia. Escoltem Carme Forcadell.
Nosaltres què volem? Volem votar per expressar la democràcia. Què ens estan dient? No ho podem fer perquè les lleis diuen que no. Per tant, estan fent a l'inrevés i, malauradament, nosaltres ens agradaria molt poder fer la consulta dins de la legalitat espanyola. Sabem que és possible, però no hi ha voluntat política per fer-la i, per tant, entenem que tornaran amb les mans buides. Hem posat urnes no només al carrer, sinó dins dels ajuntaments i en alguns llocs també dins de la sala de plens, no? Per legitimar, diguéssim, aquest fet, no? Perquè tothom vegi, doncs, que és completament legal i legítim que ho fem. I això creiem que és un salt qualitatiu. A més, el fet de fer-ho amb l'AMI ha fet que puguem posar urnes a 818 municipis i que arribem gairebé al 99% de la població. I això, clar, vull dir, ens hem eixamplat molt.
Tortosa realitzava aquesta campanya en el marc d'un vermudet per la independència i s'instal·laven diversos estands de productes independentistes al passeig central del Parc Municipal Teodor González, un espai que es convertia en una festa a favor de la independència gràcies també a la intervenció de Carme Forcadell, que es va dirigir als assistents dient que és un any històric i que no hem de caure en provocacions perquè hi sortiríem perdent. A Santa Bàrbara recordem que també estava programada una recollida de signatures, concretament a la plaça Major, la plaça City City, de la que esperem tenir més informació en les properes hores. De moment, i a les fonts consultades al decurs de les primeres hores d'aquesta jornada, concretament a les xarxes socials, no hi hem trobat cap referència de com va anar aquesta jornada.
Gràcies, Josep, i novament avui parlem de reconeixements. Si en començar este informatiu ens en referíem a la 26a edició dels Premis Amposta, els premis que atorguen els mitjans de comunicació ampostins, en una cerimònia celebrada el passat dissabte, avui parlem també d'una celebrada el dia anterior, divendres. Va ser el dia en què en un acte celebrat a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa es va fer l'acte de lliurament dels Premis Microobert i Microtancat que concedeix cada any el Col·legi de Periodistes de Catalunya a la demarcació de les Terres de l'Ebre. En l'edició d'enguany, el Premi Microobert va recaure en la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, mentre que el Microtancat va ser per al gabinet de premsa de l'empresa Escal UGS, justament l'empresa promotora del projecte Castor, contra el qual lluita la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Evidentment, aquest reconeixement ha estat molt ben rebut per la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, i així ho explicava un dels seus portaveus, Evelio Monfort.
Sí, efectivament, i a més ens omple de satisfacció. Per una part, sempre hem pensat que mai tindríem que dir-li a cap mitjà de comunicació no tenim temps, i crec que els mitjans de comunicació això ho han vist perquè ens cridaven a les 7 del matí i agafàvem el telèfon, ens cridaven a hora de dinar i agafàvem el telèfon, ens cridaven, recordo una vegada a la 1:30 de la nit encara estàvem xerrant amb ells. Vale, és una satisfacció que per una part ens hagin reconegut aquestes ganes que teníem d'explicar la nostra problemàtica a tota Espanya, no? I sobretot a Catalunya. També tenim que deixar clar que, tot i la satisfacció d'haver tingut aquest premi, han pensat que ho han fet perquè pensàvem que era interessant que tota la gent sapigués el que estava passant en els terratrèmols i el que havia passat en el Castor. O sigui, clar, és una satisfacció tindre'l, però que per l'altra part no ho vam pensar mai, en què podíem tindre un premi. Vam pensar que el que teníem que fer era que tota la gent sapigués el que nosaltres feia 7 anys que estàvem lluitant i que estàvem dient, i que al final, per desgràcia, es va complir el que nosaltres diem.
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha volgut fer públic el seu agraïment per aquest reconeixement, recordem el Premi Microobert en 2014, donant les gràcies d'una banda a la premsa i per l'altra a tota la ciutadania, ja que tal com ells mateixos en reconeixen, la veu de la plataforma és la veu de moltes veus, sense les quals en un dia com el de divendres no haguessin estat recollint aquest reconeixement. És per això que dediquen el premi al poble i a la resta de poblacions que s'hi han anat afegint al moviment de lluita contra el projecte Castor, en definitiva, a tota aquella gent que un dia va sortir al carrer per cridar ben alt i ben fort, no ho volem. I abans d'arribar a la informació esportiva, passem avui també per Deltebre, en este cas per destacar la convocatòria d'una nova edició dels Premis de Recerca Ramon Calvo. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Institut d'Ensenyament Secundari de Deltebre, amb la col·laboració de l'Ajuntament, convoca la 12a edició del Premi Ramon Calvo, que consta de 2 apartats, Premi de Cartells i 4 premis d'investigació i recerca, amb una dotació econòmica total de 1.400 euros. La convocatòria és oberta als estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius de les 4 comarques de l'Ebre. De les novetats de l'edició d'enguany del Ramon Calvo, ens en parla la directora de l'IES Deltebre, Antònia Sabater.
Aquest any estàvem esperant a veure si alguns podia subvencionar el premi econòmicament, perquè les línies programàtiques de Catalunya a la Pedrera han canviat i, per tant, estem molt contents perquè l'Ajuntament de Deltebre ens subvenciona amb la quantitat de 1.500 euros i l'Institut afegirà 100 euros al Premi Cartells. D'aquesta manera podem fer que els alumnes se continuï valorant el seu esforç i, a més, l'ajuda que donem econòmicament amb la situació en què estem vivint per anar a la universitat i tot això. També dir-vos que tenim un convidat del món artístic que es diu Joan Panisello i ja sabem que la participació dels treballs, hi ha hagut 30 treballs que encara en poden arribar per correu ordinari i també 20 cartells. I bueno, una altra novetat, la sala d'exposició Ramon Calvo estan en obres. Per tant, aquest any ho farem aquí a l'Institut.
L'entrega i lliurament de premis tindrà lloc el 24 d'abril. Per més informació sobre aquests premis de recerca Ramon Calvo, podeu visitar la pàgina web iesdeltebre.net.
Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbil en algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, en parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I avui, com tots els dilluns, sempre que hi ha competició futbolística al territori, repassem, dediquem uns minuts a fer una ullada a com ha anat aquesta jornada als diferents equips de les nostres comarques a les seues respectives categories. Parlem de futbol i comencem amb la tercera divisió catalana. 2 són els equips del nostre territori que militen en aquest grup català de la tercera divisió. La Rapitenca, que sofria un dur correctiu, 5-1 va perdre en el seu desplaçament al camp del Manresa, i l'Ascó, que en aquesta jornada també jugava fora al camp del Cerdanyola, on finalment va poder aconseguir un empat 2-2, un puntet més per a l'equip de la Ribera, que ara mateix és quarta a la classificació amb 54 punts, és líder la Montañesa amb 59, per contra la Rapitenca cau a llocs de descens i amb 27 punts seria l'equip que marcaria aquesta línia del descens, és 18a a la classificació, tot i que, això sí, amb 27 punts els mateixos que té també el Gavà, que és el 17è. Passem a la primera catalana, on tenim també dos representants de les nostres comarques, l'Amposta, que es desplaçava al camp del Martinenc, on va caure derrotat per 3-0, i el Jesús i Maria, que, jugant a casa, al camp de l'AUB, s'enfrontava al Vilanova, en un partit que finalment va acabar amb repartiment de punts, 1-1, un puntet més per al Jesús i Maria, que continua en llocs de descens, és 16è a la classificació amb 24 punts, tot i que la salvació la té a 2, i l'Amposta, que és 12è amb 28 punts d'una taula la classificatòria que encapçala el Martinenc de manera destacada amb 53 punts, a 10 punts del segon. Passem a la segona catalana, 25a jornada de Lliga, els resultats: Gandesa 1, Cambrils 3, Alcanar 2, La Cava 1, Catalònia 2, Remolins Vítem 2, Calafell 1, Redis 1, Vilaseca 4, Perelló 0, L'Ampolla 0, Valls 1, Tortosa 2, Roda de Barà 0, Morell 3, La Selva 1 i La Canonja 1, Roquetenc 0. És líder el Redis amb 57 punts, seguit del Morell amb 48. A la tercera catalana, grup primer, que és on militen els equips de les nostres comarques, en aquesta jornada, a causa de la meteorologia, es van haver de suspendre 3 partits: l'Ametlla Olímpic Mora d'Ebre, també el partit Camarles La Sénia i el Deltebre Santa Bàrbara. Els partits que sí que van jugar i que per tant tenen resultats són els següents: Pinell 0, Mora la Nova 1, Ulldecona 0, Batea 0, Horta de Sant Joan 1, Vilalba 1, Sant Jaume 2, Aldeana 1, Remolins Vítem B 0, Flix 1 i Corbera d'Ebre 1, Alcanar B 2. A la classificació és líder el Camarles amb 55 punts, seguit del Deltebre amb 47. I acabarem fixant-nos en el grup 20è de la quarta catalana, també 21a jornada de campionat, i els resultats en este grup: Arnes 0, Campredó 2, Roquetenc B 4, La Cava B 0, Xerta 2, Sant Jaume B 1, Bot 1, Godall 2, Montells 2, La Galera 1, Ascó B 5, Tivenys 1, Jesús i Maria B 2, Ebre Escola 2 i Catalònia B 2, Ginestà 3. Líder, el Godall, amb 69 punts, fins ara 23 partits de Lliga, els 23 guanyats. És segon de la classificació el Campredó, a molta distància, amb 55 punts.
8è concurs literari i artístic 21 d'abril. 21 d'abril del 2014, Paisatges Ebrencs. Modalitat de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, truca al telèfon 977 45 00 12. 977 45 00 12. O escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea. I col·laboren Generalitat de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum, La Caixa i Diputació de Tarragona.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui ens hem llevat amb pocs núvols o núvols prims, després d'una nit serena i amb glaçades a molts sectors de l'interior, fins al prelitoral i puntualment s'han acostat a la costa nord. I bé, doncs ara es va entelant, es va enterbolint de núvols alts i mitjans, cada cop més espessos aquesta tarda, cada cop més gruixuts, acabaran tapant el cel a l'oest, encara clarianes cap a la Costa Brava, punts a Girona, però cada cop més ennuvolat, sobretot cap a Lleida, cap a la Franja, al Pirineu, interior Tarragona, amb plugims en aquest sector del terç oest i també cap al Pirineu. La pluja feble que pugui caure potser serà moderada a la nit en forma de neu al Pirineu, de Lleida, fins a 5-10 litres o 5-10 centímetres per damunt de 1.200 metres. També alguns plugims una mica més abundants cap a l'interior de l'Ebre, terra alta, massís del Port. Avui les temperatures queden curtes o suaus, entre els 12 i 15 a l'interior, entre 15 i 18 cap a la costa i prelitoral. Demà les temperatures pujaran de nit. No glaçarà tant, perquè la nit passada ha glaçat amb intensitat, per exemple, a la Noguera, fins a 2-4 sota zero, que déu-n'hi-do, amb zones agrícoles fins i tot. Doncs sembla que demà puja la temperatura mínima entre 2 i 6 graus, el cel variable, mig ennuvolat, al matí migdia, a la tarda els ruixats a Girona, Barcelona, Pirineu i sobretot a la Catalunya central, i demà a la tarda la neu anirà baixant dels 1.000-1.200 fins a 800 metres.
I amb la previsió del temps, un dia més arribem a l'hora del tancament, de posar el punt i final i acomiadar-nos d'aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre, el d'avui dilluns 24 de març, que novament i un dia més ha tingut el control i edició dels continguts que us ha parlat Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, res més, simplement agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per rebre aquesta dosi diària informativa, una dosi que demà, novament a la mateixa hora i al mateix dial, posarem a la vostra sintonia. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.